Mollet al dia.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 25 de març del 2025. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Els delictes a Mollet es disminueixen en un 8% el 2024. Són unes dades 18 punts per sota que la mitjana de Catalunya. En canvi, s'incrementen els robatoris amb força en vehicles, una xifra que puja el 70% en vehicles d'empresa. I l'Ajuntament de Mollet treu novament a licitació la gestió del restaurant El Moll Petit. Aquesta és la segona vegada que es licita aquest servei després que el concurs anterior, convocat al juny, quedés desert. I TV3 estrena avui el documental Pep Salsetes, el guardià de la cuina, una mostra audiovisual del cuiner que està molt arrelat a la cuina del Vallès i Gallecs. De fet, hi apareixerà la molletana Marina Dunyac explicant el menjar que s'oferia als segadors de l'espai rural. I en esports, el Club Escacs Mollet finalitza la temporada a la quarta posició de la divisió d'honor. Tot i anar líders, en 6 jornades l'equip molletà no ha pogut seguir el ritme del Sabadell, que es va proclamar campió la penúltima jornada. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
Mollet al dia, notícies.
Aquest dilluns ha tingut lloc la Junta Local de Seguretat de Mollet, un òrgan de coordinació i gestió de la seguretat pública i la prevenció de la ciutat que es reuneix anualment amb l'objectiu de prendre decisions a partir de la informació aportada. Des d'aquesta Junta Local de Seguretat s'ha constatat que les dades en referència al 2024 són bones. A tall d'exemple, s'han reduït els delictes en un 8%, unes dades un 4% més baixes respecte a la mitjana de la regió metropolitana nord i 18 punts per sota de la mitjana de Catalunya. Així ho ha remarcat l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio.
Però és veritat que les dades objectives que ens han donat tots els cossos de seguretat són bones. A Mollet, respecte a l'any passat, han reduït els delictes en un 8% aproximadament. I també una part positiva és que s'han incrementat les detencions en un 4% i, per tant, podem dir que són dos vasos comunicants. Respecte a les altres dades, no, de l'àrea de regió metropolitana nord, que és on formem part Mollet, estem per sota en número de delictes, estem a l'entorn de gairebé un 4% per sota de la mitjana de la regió i 18 punts per sota de la mitjana de Catalunya.
Pel que fa als robatoris amb força, han disminuït un 15% respecte a l'any passat, però en canvi els robatoris amb força en vehicles s'ha incrementat. La dada encara es dispara més en els vehicles d'empresa. L'increment puja gairebé al 80% comparat amb les dades de l'any anterior. Són declaracions de Mireia Dionisio.
Però sí que hi ha hagut un increment molt concret amb el robatori amb força en vehicles i molt especialment, gairebé tots, entorn al 70-80%, amb vehicles de treball. I, per tant, a l'hora d'esmorzar i a l'hora del dinar s'han produït aquests robatoris amb força per robar eines, no? I, per tant, perquè són unes coses que tenen valor i que és molt fàcil, no? I, en tot cas, això també, no? Treballarem amb la ciutadania, que és molt important que no deixem temes de valor als nostres vehicles.
Un altre tema que s'ha després de la Junta Local de Seguretat és el preocupant augment dels delictes telemàtics que s'està produint arreu. Mireia Dionisio.
Hi ha una dada que hem posat de manifest i que els professionals han posat de manifest, és que tota la regió s'han incrementat moltíssim els delictes a través d'internet i, per tant, els delictes telemàtics o, sobretot, no, les estafes virtuals. Ara mateix és un, podem dir, el punt més important que des de les administracions públiques, des dels cossos de seguretat, haurem de fer front. És evident que ara mateix el delinqüent ja no cal que surti de casa, no? per arribar a estafar, a robar o a apropiar-se, doncs, dels diners d'altres persones, no? I, per tant, és un tema molt, molt preocupant.
El cap de la Policia Municipal de Mollet, José Francisco Muñoz, ha fet esment a la preocupació que els generen els vehicles de mobilitat personal. Les dades indiquen que en el 12% d'accidents de trànsit ja s'hi veuen implicats els patinets elèctrics. Si es parla d'accidents amb ferits, la xifra puja al 28%. De fet, en el 98% d'accidents de vehicles de mobilitat personal acaben amb un ferit lleu.
Perquè representa de tots els accidents de trànsit, els que estan sempre implicats UVMPs i bicicletes ja són, representen el 12% de tots els accidents de trànsit. I dels accidents de trànsit amb ferits representen el 28% de tots els ferits de trànsit. Com que són vulnerables, diguem-ho així, el xassis és el propi cos de la persona, el 98% dels accidents que pateixen aquest tipus de vehicle sempre és amb ferits, per sort són ferits lleus.
L'alcaldessa Mireia Dionisio ha presidit la reunió i ha assistit també Juan José Baños, regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, així com representants de la delegació del Govern de Catalunya, dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
Mollet al dia, notícies.
Reobert l'aparcament de l'estació de Mollet-Sant Fos després de les obres d'asfaltat. Des d'avui ja està operatiu l'aparcament un cop finalitzades aquestes obres d'asfaltat i condicionament que van començar el passat 17 de març. Els treballs han suposat una inversió de més de 60.000 euros i han inclòs la millora del paviment, el pintat de les places d'aparcament i l'adaptació d'espais per a persones amb mobilitat reduïda. També s'han netejat les boques de recollida d'aigües per evitar acumulacions de restes vegetals i terres. Amb la reobertura de l'aparcament, els conductors que fins ara estacionaven als carrers propers i que havia quedat tot saturat, com els carrers Bilbao, Pius 12 i Can Prat, ja poden tornar a fer servir aquest espai. Els centres d'atenció primària de l'àrea metropolitana nord, entre ells el CAP de Planellador i el CAP de Camp Antiquet, han posat en marxa un pla estratègic amb l'objectiu de reduir en un 40% les emissions de CO2 en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'han marcat 3 àmbits d'actuació, que són la mobilitat, la climatització dels edificis i la gestió dels residus. A nivell de mobilitat, dels 100 vehicles actuals dels quals disposa la metropolitana nord, el 96% són híbrids, elèctrics o de gas natural. Aquest canvi ha propiciat una reducció de 90 tones anuals d'emissions de CO2. D'igual forma, s'ha dut a terme una prova pilot capdavantera a nivell nacional que ha tingut molts bons resultats. La prova ha consistit en els transports de mostres analítiques amb un dron des del CAP de Sant Fost fins a l'Hospital de Mollet. Nacho Barandalla, tècnic de Medi Ambient de l'àmbit de l'Atenció Metropolitana Nord, ho ha explicat a la nostra emissora.
Estem fent ara mateix, a mode d'anècdota, proves, vam fer una prova pilot amb un dron pel transport de mostres de sang, en aquest cas del CAP de Sant Fost, a l'hospital. Tingues en compte que normalment utilitzem uns 30 vehicles diaris pel transport de mostres a l'hospital, doncs, bueno, vam fer un assaig amb el dron, que va ser molt espectacular, tenim fotos molt espectaculars, i representa un estalvi de temps, però també d'emissions i de cost. A més que és un servei doncs, molt més ràpid, no?
L'altre àmbit d'acció és la climatització dels edificis. En aquest sentit, l'aposta, tant per escalfar com per refredar els espais, passa per eliminar l'ús del gas natural i fer que tot sigui elèctric amb la implementació de bombes de calor i escalfadors instantanis. Així, la instal·lació de plaques fotovoltaiques ha passat a ser una prioritat. Dels 112 centres d'atenció primària que té la Metropolitana Nord, 45 ja disposen d'una instal·lació fotovoltaica. Aquest és el cas del centre d'atenció primària de Camp Antiquet i, en un futur, el de Planellador, que actualment està en obres de rehabilitació. Així ho ha dit Nacho Barandalla.
Camp Antiquet té aproximadament 50 kW de potència nominal instal·lada, que és tota la coberta. I Plana Lladó està en obres, com tu deies. A Plana Lladó s'està executant un programa PIREP amb fons europeus, Next Generation, 2,6 milions, que l'objectiu és reduir un 30% el consum elèctric, el consum energètic del centre. Aquí no hi ha ara mateix plaques, es posaran en el futur.
El tercer àmbit d'actuació per ser més sostenibles és la gestió de residus. En aquest sentit, tan important és segregar i separar correctament els residus que es generen als CAPs com reduir-ne la seva generació. A tall d'exemple, les comunicacions i receptes electròniques, eliminant així l'ús de paper. Recordem que l'objectiu del pla estratègic que s'està desenvolupant és reduir en els propers 5 anys la petjada de carboni en un 40%. I l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert de nou el procés de licitació per adjudicar la gestió i explotació del bar-restaurant al Moll Petit, situat al centre de serveis per la gent gran, al Lledoner. Aquesta és la segona vegada que es licita aquest servei després que el concurs anterior, convocat el juny passat, quedés desert. El contracte de concessió té un valor estimat de 1.962.000 euros, IVA exclòs, i una durada inicial de 3 anys, amb possibilitat d'una pròrroga d'un any més. L'empresa adjudicatària haurà d'assumir el risc econòmic de l'explotació i abonar un cànon equivalent a l'1% dels beneficis abans d'impostos. L'espai estarà obert a tota la ciutadania, però amb una atenció especial a la gent gran i a les persones més desfavorides, que disposaran de tarifes reduïdes en els menús. El procediment d'adjudicació serà restringit i es valoraran criteris econòmics i tècnics. Les empreses interessades hauran de demostrar experiència en el sector de la restauració i complir els requisits de solvència econòmica i tècnica establerts en el plec de condicions. El termini per presentar sol·licituds de participació és el 16 d'abril. Per més informació, les bases del concurs estan disponibles al perfil del contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
17è cicle de cinema cubà amb la projecció de la pel·lícula D'on estan los girasoles? Pel·lícula que relata la història de vida de joves cubans que han decidit formar part de la construcció del seu país, vencent adversitats i les circumstàncies que cadascú va travessar. Dissabte 29 de març, a 6:45 de la tarda, al Centre Cultural La Marineta.
Mollet al dia, informacions de servei.
I comencem les informacions de servei parlant del temps, que no sabem si han de venir pluges per aquesta tarda. Això ens ho comenta el Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
Bon dia, un temps del tot primaveral. El que estem tenint al llarg de les últimes hores, i de fet una bona mostra, és la situació actual. Núvols que creixen d'una forma evident, algun xàfec fins i tot que ja es va escapant al Prepirineu, gotellades a les comarques de Girona, també les de Barcelona, però entremig grans clarianes que de fet a hores d'ara també són les dominants a les terres de Ponent, cap a les Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona. Independentment, un temps d'hivern a l'Alt Pirineu, on hi està nevant, i de fet ho continuarà fent cap a l'Aran, nord del Pallars Sobirà i d'Andorra, a cotes d'uns 1.500 metres. Al llarg d'aquesta tarda compta amb algun patac d'aigua amb calamarsa i tempesta, que caurà sobretot entre el Vallès Occidental i Oriental, el Maresme, el Barcelonès, el Moianès, el Bages i la comarca d'Osona, així com la de la Selva, i ja avançada la tarda a les muntanyes de Tarragona. Fins i tot aquest vespre hi haurà alguna tempesta intensa cap a les Terres de l'Ebre o les comarques de Ponent. Demà un temps una mica més tranquil, però encara a la tarda algun xafaguet al nord del país. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies a Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Gallecs del carrer Gallecs número 73 al barri de Can Borrell. I TV3 estrena avui dimarts a les 10 de la nit el documental Pep Salsetes, el guardià de la cuina, una mostra audiovisual del cuiner Josep Lluís Sabatés, qui està molt arrelat a la cuina del Vallès i de Gallecs. El documental ens mostra la faceta culinària de Pep Salsetes, que es caracteritza per la seva defensa de la cuina de temporada, les receptes tradicionals, les llavors autòctones i l'agricultura de proximitat. A més, Salsetes va ser un dels pioners del moviment Slow Food de Catalunya, enfrontant-se al fenomen de menjar ràpid. Pep Salsetes, el guardià de la cuina, és un documental dirigit pel periodista Carles Prats, en la qual no només ens mostra la trajectòria d'en Pep Salsetes, sinó també d'altres persones en actiu del món gastronòmic i que l'han acompanyat i ensenyat. Així ho ha explicat el mateix Pep Salsetes.
Va vindre a la presentació del llibre aquest de l'Horts del Plat, el Carles Prats, de la seva germana, té una llibreria de l'Ametlla, ahir de la presentació, i mira, d'aquí vam congeniar i vam preparar una mica la idea de què faríem. Jo el que li vaig proposar de seguida és que, lògicament, doncs, que s'havia de buscar persones amb actiu, persones del món de la cuina i del món de les llavors, amb l'Escola Agrària de Manresa i el Toni Massaners i molta gent que fos relacionada amb el món de la cuina, ja dic, i de les llavors antigues, i que també els hi fessin entrevistes perquè també doncs, persones que estan fent feina són els que formen part de la meva vida i que d'alguna manera també m'han ensenyat coses per poder tirar endavant, no?
Una de les persones que ha participat juntament amb en Pep Salsetes és la molletana Marina Dunyà, cuinera i membre de l'Associació de Pagesos de Gallecs. Pep Salsetes ha explicat que una part del documental se centra en una conversa que els dos mantenen a la zona rural de Gallecs, on parlen sobre el menjar que la família Dunyac oferien als segadors dels camps.
Aquí tenim una persona local, la Marina Dunyac, que també m'ha ajudat i m'ha ensenyat moltes coses. Doncs ella també participa en la conversa que la fem a Gallecs, allà al mig d'uns plats. Perquè resulta que també en aquella època diu, què tens que siguis investigant? Dic, home, estic pillant d'aclarir què menjaven els segadors, i doncs amb la Marina, com que a casa seva havia anat als segadors, la seva mare els hi feia el menjar, doncs mira, surt una mica la conversa d'aquesta, de què menjaven els segadors quan anaven a segar el blat i les persones que els hi feien el menjar, que normalment eren les dones de les masies.
Nascut al barri de Sant Andreu del Palomar, de Barcelona, Pep Salsetes arribava al Vallès Oriental ara fa uns 50 anys. Per integrar-se va obrir un restaurant a Santa Eulàlia de Ronçana i a partir d'aquí va començar a investigar sobre la gastronomia de la comarca, una de les facetes del cuiner que descobrirem en el documental. Ho explica ell mateix a Ràdio Mollet.
Bueno, del Vallès va ser perquè fa prop de 50 anys, quan vaig arribar, llavors el fet de tenir el restaurant a Santa Eulàlia de Ronçana va ser una manera de també integrar-me a la població, doncs parlant amb persones d'edat, d'allà a veure quin tipus de cuina es feia, i vaig anar recopilant aquest coneixement, sobretot doncs, el que és la cuina, el que és el producte, la matança del porc.
El documental posa èmfasi en els riscos que suposa deixar de cuinar de manera tradicional i la importància de preservar les pràctiques gastronòmiques locals. Pep Salsetes s'ha mostrat satisfet amb el documental, ja que assegura que és un reconeixement a la seva feina i a totes aquelles persones que l'han ajudat pel camí.
Bé, perquè mira, així també ja és una manera de que veus un reconeixement de les coses que hem fet i les persones que m'han ajudat, o sigui, és un... una mica des d'un punt de vista ampli.
Pep Salsetes, el guardià de la cuina, s'emet aquesta nit a les 10 al programa Sense Ficció de TV3. Aquesta projecció coincideix també amb la distinció de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia per part de l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme i també amb el 80è aniversari del cuiner. El Centre Cultural La Marineta ha acollit un acte de revolució ciutadana al Vallès Oriental, un partit polític de l'Equador de tendència progressista. El pròxim 13 d'abril, els ciutadans de l'Equador estan cridats a les urnes per votar pel futur del seu país, un país en què fa 8 anys que governa la dreta. Ara és el primer moment en aquests anys que hi ha la possibilitat que guanyi un partit d'esquerres, motiu pel qual diversos partits polítics i entitats molletanes donen suport a la candidatura de Luisa González amb el partit Revolució Ciutadana. La jornada d'aquest dilluns a la Marineta ha de servir per donar a conèixer aquelles persones de l'Equador al partit d'esquerres que assegura que aportarà un canvi real al país. Lorena Endara és responsable de relacions internacionals del moviment Revolució Ciutadana.
Estos días para nosotros es muy importantes, ya que estamos en un hilo de cambiar la historia de nuestro país, porque ahora mismo Ecuador se encuentra en una debacle económica, política y social. Por cuanto el 13 de abril pues son unas elecciones marcadas por las numerosas irregularidades tanto del Consejo Nacional Electoral, que no garantiza la igualdad de condiciones de la competición electoral, y de la Fiscalía, que actúa como sede electoral del partido de gobierno. Mientras el país sufre varias crisis simultáneas, la última, el derrame de petróleo en Esmeraldas, sirven como evidencia para conocer el abandono del gobierno al pueblo ecuatoriano.
El sistema electoral d'Equador funciona en dues voltes. La primera va ser el passat mes de febrer i ara, a l'abril, resten dos candidats del sistema pluripartidista. En aquesta ocasió, Luisa González s'enfronta a l'actual president Daniel Noboa, que va obtenir un 44,18% dels vots, mentre que Luisa González el 43,92%. Ara s'espera que es puguin proclamar campions les esquerres. Guillermo Pérez és president de Revolució Ciutadana a Espanya i ha afirmat que estan vivint un punt neuràlgic en què per primer cop el govern neoliberal de Noboa té un adversari.
Nosotros estamos en un punto neurálgico, llevamos ya 8 años de gobierno neoliberal en nuestro país, en Ecuador, Sudamérica. Aparte que el resto de países vecinos están sufriendo también algunos ataques de parte del neoliberalismo. Nos toca ahora a nosotros, este 13 de abril, en las elecciones que se van a realizar aquí en Europa, bueno, en todos los países del mundo donde hay ecuatorianos, y en este caso Revolución Ciudadana, que es nuestro partido, quien lo preside, nuestro líder Rafael Correa, quien ha apostado por una persona, por una mujer joven, luchadora, profesional, que realmente ella ha vivido y vive la situación de nuestro país, que está totalmente encarecido, ¿no? Está devastado políticamente, socialmente, etcétera.
Diversos partits polítics i entitats de Mollet han mostrat el seu suport a la candidatura progressista. Míriam Sampere, membre de Comunistes de Catalunya, ha parlat del sistema electoral de l'Equador, afirmant que el vot és obligatori, ja que, si no, s'han de pagar multes de $50.
Sí, el vot és obligatori, van a segona volta, va haver una primera volta a l'octubre i ara la segona volta és el 13 d'abril. I només queden dos candidats. Un representa les dretes i la Luisa González, que representa les esquerres progressistes. La ciutadania que tenim aquí, d'origen equatorià, que encara mantenen la seva nacionalitat i que tenen el vot obligatori, doncs d'aquesta manera podran conèixer el programa electoral de Revolució Ciutadana.
L'acte ha comptat amb el suport de Comunistes de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa Mollet, la CUP Mollet, ara Mollet Esquerra i Podemos Mollet.
Mollet al dia, els esports.
El Club Escacs Mollet ha finalitzat aquest mes de març la Lliga de Divisió d'Honor d'Escacs després d'un gran inici de Lliga i la primera victòria en el grup del títol, que els va fer anar líders durant 6 jornades. Els molletans no han aguantat el ritme i han acabat la temporada en quarta posició. Tot i això, es tracta d'una meritòria posició, segons ha comentat Ramon Caro, president del Club Escacs Mollet, a la nostra emissora.
Quedar quart de 18 equips no és gens dolent, francament, és un resultat. Pues un quart lloc a la Lliga de 18 pues està molt bé. També és cert que, com tu molt bé dius, partint d'una situació en la qual hem anat líders durant 6 jornades, doncs home, sap greu. Però el balanç és francament positiu i, sobretot, com ara espero que comentem breument, pel resultat dels equips filials, que van tots líders a dia d'avui encara de les finals de Catalunya.
Ramon Caro ha remarcat la bona temporada que s'ha fet, que els permet seguir un any més, i ja en van 11 a la màxima divisió catalana dels escacs.
Si perdem les 3 darreres partides, nosaltres, els 3 darrers matxos, quedem quarts, imagina't si anàvem bé, anàvem superbé. I sí, la Lliga doncs, ens deixa un regust positiu, perquè hem competit, hem fet una molt bona campanya, i ara ajustar coses de cara a l'any vinent i veure qui juga, quina juga l'any vinent, si entra algun fitxatge nou. I bé, a continuar competint al màxim nivell, que ja portem així doncs, 11 anys, no?
Així doncs, l'equip molletà ha acabat aquesta divisió d'honor a la quarta posició. fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Abans de marxar, repassem els titulars més importants del dia d'avui. Els delictes a Mollet disminueixen un 8% el 2024. Són unes dades 18 punts per sota de la mitjana de Catalunya. En canvi, s'incrementen els robatoris amb força en vehicles, concretament un 70% en els vehicles d'empresa. I l'Ajuntament de Mollet treu novament a licitació la gestió del restaurant El Moll Petit. Aquesta és la segona vegada que es licita aquest servei després que el concurs anterior, convocat al juny, quedés desert. I TV3 estrena avui el documental Pep Salsetes, el guardià de la cuina, una mostra audiovisual del cuiner que està molt arrelat a la cuina del Vallès i del Gallecs. De fet, hi apareixerà la molletana Marina Dunyac. I el Club Escacs Mollet, ho acabem d'escoltar, finalitza la temporada en la quarta posició de la Divisió d'Honor d'Escacs. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà dimecres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Mollet al dia, un programa produït pels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
Aquell any, el programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
Stroboscop, programa on la música francesa és la protagonista. Stroboscop, cada setmana a la sintonia de Ràdio Mollet, conduït i presentat per Carles Estrada.
Stroboscop, dimarts a les 6 de la tarda i si no l'has pogut escoltar, en redifusió el diumenge a les 3 de la tarda.
Ballada de Gitanes. El Ball de Gitanes és una de les danses populars i tradicionals més antigues del nostre país. Actualment és encara un espectacle tradicional que se celebra anualment arreu de les comarques vallesanes. Aquest diumenge 30 de març a 11:45 del matí a la plaça Prat de la Riba t'esperem a la Ballada de les Gitanes.
Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreix-ho a Rock and Classics.
A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
Rock and Classics amb Esteve Llop.